Ràdio Sant Cugat. Notícies.
Salutacions. 324 persones estrangeres s'han empadronat a Sant Cugat en només 3 setmanes durant aquest estiu, una xifra molt superior al que és habitual. Tal com ha avançat el món a RAC1 i ha confirmat el tinent d'alcaldia de Bon Govern, Jordi Puigneró, en una roda de premsa aquest dimecres, moltes d'aquestes persones, majoritàriament procedents de l'Índia i el Pakistan, es van empadronar en grup i amb l'ajut d'un traductor. Tot plegat va fer alertar els responsables del padró d'un possible frau, per la qual cosa l'Ajuntament va ordenar aturar els empadronaments. Des d'aleshores s'han intentat empadronar 50 persones més, a les quals se'ls ha agafat les dades sense efectuar l'empadronament a l'espera de comprovar la veracitat de la documentació. Escoltem Jordi Puigneró.
Estem parlant de... inicialment, durant el mes d'agost, 324 persones amb un modus operandi doncs sospitós, que després explicaré i en donaré detalls, que fa aixecar les alertes sobre aquesta tipologia d'empadronaments. Aquest fet doncs fa que el 18 d'agost es prengui la decisió d'aturar aquest tipus d'empadronaments.
Sant Cugat ja va posar el focus en el padró el passat juliol. En aquella ocasió, el juntaire, Jordi Puigneró, va afirmar que l'Ajuntament havia donat de baixa del padró 4.000 persones en el que anava de mandat. I la llibreria El Pati de Llibres es reafirma com un lloc del diàleg després de les pintades que l'acusaven de còmplice del genocidi. La responsable de l'establiment, Montsoler, denuncia un atac que considera contra la convivència i el respecte i reafirma el caràcter cultural i obert de la llibreria. Sobre el responsable de les pintades, Soler creu que ha estat una única persona, diu que l'odia molt i que es tracta d'un tema personal. En esports, l'atleta santcugatenca Jael Bestué s'ha classificat per a les semifinals dels 200 metres del Mundial d'Atletisme, que s'està celebrant aquests dies a Tòquio. Bestué ha finalitzat en tercera posició amb una marca de 22,74 segons. La santcugatenca buscarà el pas a la final aquest dijous. Això és tot. Com sempre, el recordem que poden consultar totes les notícies i més a www.cugat.cat, també a les nostres xarxes socials, al Facebook, a X i a Instagram. També tenim un servei de WhatsApp amb les últimes hores i les notícies més destacades del dia i a les zones, al 91.5 de la FM.
Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat. 91.5 FM.
Vins i teca amb Dominique Heathcote. L'art de degustar, el plaer de compartir.
Doncs hola, aquí estem a Vins en Teca amb dos convidades avui molt especials, la Clara Isamat, sommelier i periodista, fotògrafa, escritora, de tot.
Gràcies per convidar-me.
Benvinguda, Clara.
Gràcies, Dominic.
I també amb la Marlès Martínez, que treballa, és tècnica a Ramats de Foc, que és un...
Hola
Marlès, benvinguda. També un tema molt interessant, que parlarem després amb la Marlès. La Clara ens ha portat un vi que té molt bona pinta.
I que no té etiqueta.
Que no té etiqueta. O sigui que segurament és un vi una mica de mínima intervenció.
Absolutament. Bueno, o de màxima observació, com sempre m'agrada dir al sí. company Jordi Esteve del Celler Rim de l'Empordà, que em va deixar aquesta frase una vegada i vaig dir... me la faig meva, perquè la mínima intervenció és un concepte extremadament subjectiu. La màxima observació també podria ser-ho, però en aquest cas jo crec que és bastant objectiva.
Sí, perquè la gent es pensa que... hi ha gent que pensa que els vins naturals són res, vi i ja està. I no és ben bé això. Vull dir que necessita igual o més feina que un vi més convencional.
Màxima observació, sobretot a la vinya.
Sí, exacte. Sí. Bueno, ja parlarem dels vins naturals més endavant. Però si ens pots explicar una mica tu com vas arribar al món del vi i
què és. I tant. Bueno, jo arribo en el món del vi quan obro el meu restaurant el 2005. Jo no venia de l'hostaleria. Sí que bevia vi com moltíssima gent, però no venia d'hostaleria. Jo venia de premsa, com a fotògrafa de premsa. Em defineixo més com a comunicadora, com a periodista, i no he estudiat periodisme, però sí que he treballat a premsa molts anys. I jo obro el meu restaurant el 2005 a un poble molt petit que es diu Ventalló, que està a l'Alt Empordà, molt maco, amb la sensació de que portar un restaurant és fàcil, no? I no, va ser un drama. O sigui, les primeres setmanes un drama, però bueno, a poc vam anar fent. Jo estava a la sala i, clar, jo m'adonava que la gent em preguntava sobre vins. Jo no tenia ni idea, no? I vaig decidir estudiar, vaig fer el curs de sommelier al CET. I en aquella època, jo sempre m'agrada explicar que vaig tenir la sort de que em van parlar d'un restaurant que jo no coneixia, que es deia el Celler de Can Roca, que clar, el tenim molt a prop, el tenim a Girona, i tenim el Josep Roca, que és una persona molt generosa en aquest sentit, a l'hora de... per mi és un mestre. I bueno, vaig tenir la sort d'anar-hi un dia i preguntar-li si podia doncs, aprendre amb ell i fer pràctiques allà al celler. I vaig estar ben bé 3-4 anys combinant la meva feina del restaurant amb els cursos de sommelier amb les pràctiques del celler Can Roca. I d'aquí, i després ja a poc vaig veure que la fotografia tenia molt de semblança amb la meva manera d'apropar-me a la foto, igual que en el vi, no? Que al final el que més m'interessa a dia d'avui del món del vi és veure qui hi ha darrere les ampolles, no? I m'agrada fer aquest paral·lelisme amb la fotografia, que he canviat l'objectiu per l'ampolla. Mm-hmm. He canviat de vidre, però ara miro a través d'aquest vidre que és el de l'ampolla.
Ah, que maco. Però segueixes fent...
De sommelier?
No, de sommelier sí, però de tipus de periodisme, de foto...
Bueno, com a fotògrafa de premsa ja no, ja fa no. Molt de temps que no, però sí que he tornat a agafar la càmera i ara sí que junto el coneixement de la càmera de fotos amb el vi i explico històries a través dels dos vidres, podem dir, amb els documentals que he fet.
Val.
O sigui, va haver un moment en què jo deixo el restaurant el 2013 i torno a agafar la càmera.
Val.
I en allà surten aquests darrers projectes que he fet.
Val. I el restaurant encara hi és?
No, el restaurant ja va tancar uns anys després de deixar-lo jo.
Uh-huh. I et que era cuina casolana?
Era, en aquell moment, ara sembla que tothom té hort propi d'aquests restaurants, sobretot fora de les ciutats, evidentment, però nosaltres el 2005 ja teníem hort propi. Uh-huh. Podem parlar que era una cuina, que era la chef, la cuinera, l'Antonia Quiñones, ella va estudiar a la Hoffman, llavors un tipus de cuina com molt elaborada, molt de producte, respectant el producte, no buscàvem un restaurant com de grans, no? Una gastronomia com molt elaborada, sinó més de producte, d'hort, de temporada, aquesta idea, sí.
I els vins que hi havia a la carta eren vins locals? Perquè això és un tema, no sé si estaràs d'acord, però moltes vegades trobo que estàs en un restaurant i hi ha molts vins de fora i de locals pocs.
Jo he anat canviant bastant. Si veiessis la meva primera carta de vins, m'encanta, perquè és part de la meva història, no? I és molt maca. Però sí que és veritat que en un primer moment vaig fer una aposta important per vins locals i, de fet, me'n recordo que em vaig presentar el primer any al Cartaví.
Ah.
I no vaig guanyar. I em vaig emprenyar tant. Va ser molt divertit. Sempre és una anècdota que explico amb carinyo, perquè, clar, jo em vaig presentar amb la meva carta, que a més l'havia fet jo físicament tota, hi ha molta feina darrere... I em vaig presentar, no me'n recordo quina va ser la primera edició, però et parlo millor del 2007, o 2008, o sigui... I clar, jo em vaig presentar i em van enviar correus per confirmar la meva assistència, correus, trucades, jo pensava, això és que he guanyat alguna cosa, no? O sigui, amb la meva innocència, no? Anava cap allà i clar, i arribo allà el dia dels premis amb un espai supergran al Diagonal de Barcelona... I totes les cartes exposades ja estaven exposades també, les del Celler Can Roca, les del Bulli, que en aquell moment encara estaven actiu. I vaig dir, què estic fent jo aquí, al costat d'aquestes cartes de vins? Yeah. I clar, evidentment, no vaig guanyar. Va guanyar el Celler Can Roca, va guanyar el Bulli, i clar, jo em vaig emprenyar molt, perquè era, si ens poseu a tots en el mateix sac, jo mai arribaré a tenir una visibilitat, o sigui, mai arribaré, i no vull tampoc ser ni el Celler Can Roca ni el Bulli, no? Bueno, vaig escriure un mail a tots els organitzadors, queixant-me de... amb cari, bueno, amb respecte, evidentment, però dient, ostres, que clar, si aneu per aquí, aquí ningú tindrà és visibilitat. Difícil, sí. L'any següent vaig quedar segona.
Ah, mira!
No sé si va tenir alguna importància la meva pressió, però sí, vaig tenir una aposta important als vins locals, tota aquesta anècdota és per explicar que sí, que treballava molt en català.
Sí.
Poc a poc he anat entenent que per mi el vi cada vegada té menys fronteres. Però bueno, hi ha molts locals en el món de l'hostaleria. Vull dir, uns apostaran per localitat zero, per dir alguna cosa, i altres doncs, t'obriran a altres mons. No? Vull dir, jo ara vaig una miqueta més a una filosofia, potser, més que localitat.
Sí, jo crec que és molt interessant tenir tant locals com altres vins, perquè de vins hi ha molts i molt interessants a tot arreu. Vull dir que tampoc ens hem de tancar, crec jo, a un tipus de vi, però que crec que sí que és important tenir una mica de presència de vins del voltant, no?
Evidentment. Aquest que t'he portat, que no hem dit qui era, això ho he portat perquè, bueno, com saps, ara fa un parell d'anys ja farà que vaig presentar el meu darrer documental a finals del 23, La Contraetiqueta. I això és un vi que podem dir que és un vi rebel. Això és un vi de Masmoya, que està a Calonja, que no fan etiquetes perquè venen a... No sé si els coneixes, a Masmoya.
Em sembla que surten al llibre del Jordi Luque, potser.
Sí, també surten al llibre del Jordi Luque, en el meu també i en el darrer documental també. I per mi és una història de superació i de rebel·lia total. I això és una varietat que es diu Jaquet, que és local i que és divertit, com la Montse Moya ho explica, perquè és el vi de les bruixes. Pensat que ens aniria molt bé a tu i a mi. No sé tu, però jo una mica bruixa, sí que de vegades ho soc. I bueno, o sigui que, evidentment, parlo de... També busco coses locals amb històries, no? I és completament natural, aquest vi.
I quina història hi ha darrere aquesta ampolla? Es pot explicar o què?
Sí, i tant. Jo l'explico breument. Qui vulgui, tingui interès a saber-ne una miqueta més, convido a que vegi el documental que ara fa res l'he posat en obert en el meu canal de YouTube, de Vinos Compartidos, que es diu el meu canal. I és una història de superació, pensem que estem en un mas del segle de fa 600 anys i no han canviat la manera de fer. Però durant, sobretot a finals del segle XX i des de la meitat del segle XX fins a finals del segle XX, els van intentar tancar el mas perquè els obligaven a entrar a indústria. Per una banda tenien també la pressió turística de la Costa Brava, que tothom estava venent els terrenys per edificacions, i ells van aguantar, i després els hi van posar, la Generalitat els hi va denunciar perquè no volien entrar a indústria, i van aguantar. I la Montse explica en el documental que van ser tossuts, i el Lluís Moya, que és el pare, diu no, vam ser rebels, perquè es van rebel·lar. I gràcies a una llei, ara ho diré de memòria, però de l'edat mitjana, doncs van aconseguir parar aquesta denúncia perquè un mas és vivenda i feina alhora. I ells no estan en indústria. Vull dir, estan fora d'indústria i elaboren vins. Llavors, és el que jo parlo a la contraetiqueta d'altres realitats fora del sistema preestablert de més industrialitzat, de les denominacions d'origen. Llavors, aquesta és una realitat i té aquesta història. I la Jaquet també, com a varietat, té una història. I la grandesa de Masmoya i altres masos que també estan a Calonja, que han aguantat igual, és que gràcies a aquesta rebel·lia, que ho explica molt bé el Lluís Moya a la contraetiqueta, és que tenen ara varietats de raïm úniques al món. Úniques al món. És fort, eh? Si haguessin entrat a la indústria, les haguessin hagut d'arrencar i això no existiria.
O sigui que ja les tenen, les tenen ja des de sempre.
Des de sempre.
I aquest Jaquet és una...
És una d'aquestes. És una d'aquestes.
Ostres, que interessant, sí. I això ara es busca molt a les varietats.
Exacte.
Sí, tipus...
Exacte. I ahir s'han fet un estudi en la Universitat Rovira Virgili i amb la Universitat de La Rioja i estan recollint tota la informació perquè potser tenen un cep d'una varietat. No et pensis que tenen unes vinyes molt grans. Vull dir que gràcies a aquesta rebel·lia ara tenen un patrimoni vitivinícola espectacular.
I segur que són varietats que a nivell d'aguantar sequera, canvi climàtic, seran molt interessants.
Molt adaptades, molt resistents.
Sí.
Aquesta és un híbrid. Penso que en realitat tu no pots elaborar dintre d'indústria amb un híbrid, Però, clar, el de jaquè és una varietat que aguanta perfectament tot aquest canvi climàtic, no?
Clar, això és un altre tema. Els híbrids també és un tema molt interessant i molt, així, hi ha opinions de tot. Però, clar, amb tot el que ens ve, sincerament, pot ser una alternativa vàlida i molt interessant, vull dir que...
Interessantíssima. Sí, sí, però clar, en teoria no pots.
Ja. Bueno, igual les coses canvien, a saber.
Tant de bo.
Sí. I què més? Llavors, els teus documentals, que ens expliques una mica de què tracten?
El meu primer documental, quan vaig ser al restaurant i vaig tornar a agafar la càmera, ja feia temps que jo treballava en vins naturals. I feia temps que volia com compartir-ho. Pensa que era un moment, et parlo del 2015, on encara no hi havia aquest boom de xarxes socials, existia una miqueta el Facebook i a internet no hi havia tanta informació. Aleshores vaig tenir la necessitat, penso, de compartir el que jo havia anat veient i ja feia molt que anava a fires també a França i per Espanya. I vaig decidir fer un llibre, que és el de Raïces del Vino Natural. I amb la càmera nova que tenia, que imagina't si feia temps que no agafava una càmera, vaig veure que tenia vídeo també. I vaig començar a fer fotos i, hòstia, però això també té vídeo, no? I vaig començar a fer vídeo, tinc una neboda que va estudiar a l'ESCAC i em va dir, va, t'acompanyo, no sé què tinc, vinga, va. Pues va ser tot, el primer documental que es fermenteix espontani, va ser tot realment espontani. I, bueno, és un viatge molt maco a través de productors de vi natural de tot l'estat, no? I una miqueta reflexions. Tant el llibre com el documental és una feina feta en paral·lel, no? I al final és el primer documental que hi ha de vins naturals i jo diria que l'únic a dia d'avui, doncs que mostra una miqueta aquesta realitat que estava començant a fer-se parlar, però la gent, el consumidor final, per dir una manera, encara no li havia arribat aquest concepte. Ara ja està per tot, no? I després, aquest seria el primer documental que, com sempre, el presento al Most Festival, que és un festival de vi de Vilafranca al Penedès que celebra final d'any, que jo el recomano molt i molt. I és com l'excusa meva per anar presentant els documentals allà, perquè també és com casa, és família, no? I vaig presentar aquest documental, després em va agradar l'experiència, vaig fer un segon documental que es diu Revolució Líquida, que parla de la figura del sommelier, que és la figura que jo conec i la que treballa en hostaleria, i el darrer és el de la contraetiqueta, que parla d'aquestes altres realitats fora del sistema preestablert.
I els podem trobar per internet?
Al canal de YouTube de Vinos Compartidos. Els vaig penjar fa una setmana en obert. He decidit que es vegin.
Ben, sí, sí.
Que es vegin, que la gent opini, que els comparteixin. Vull dir...
Molt bé. I parlant de la figura del sommelier, tu què creus que és important quan estàs, per exemple, en un restaurant o una botiga, el que sigui, la figura del sommelier, com creus que ha de ser? Perquè hi ha molts tipus de sommeliers.
Penso que, jo entenc sobretot la figura del sommelier a hostaleria. És cert que ara s'ha obert molt més, però l'entenc a hostaleria. I la figura del sommelier és acompanyar el client perquè estigui a gust a casa teva i perquè s'ho passi bé i entrar en la mesura que el client et deixi entrar. Et deixa molt, entres, no et deixa fora. Vols aquest tipus de vi? Perfecte, vols un altre? Al final és, tu tens una proposta i has de vendre aquella proposta i que la gent se senti còmoda. Per mi és això. Hi ha gent que vol escoltar més coses, hi ha gent que ve a xerrar i fa una copa de vi i tu has d'estar com per allà i punt.
Sí, has de ser una mica psicòleg, crec.
Sí, és una paraula que s'ha fet servir molt quan es parla de sommeliers. Sí, jo més que psicòloga ho veig com un acompanyament. Potser has de tenir sensibilitat en saber fins... Perquè de vegades són gestos, són mirades, has d'interpretar el que el client vol o no vol o et deixa entrar o no et deixa entrar. Aquí és una miqueta sensibilitat i cadascú és el que és. Sobretot no s'ha d'impostar, no has d'estar per sobre del client.
Clar, i no ser ni prepotent ni...
Però això en la vida en general, classe. No?
Sí, suposo que sí, es podria... Suposo que si la gent és així en el seu ofici, doncs potser són així en la seva vida, és veritat. Val, i ara en quin moment estàs, Clara?
Doncs ara estic en un moment molt maco. He estat treballant fins fa uns mesos també a hostaleria, en una vinoteca al centre de Girona, que es diu la Vinoteca Brots de Vi, on m'han permès també fer una tria molt maca de vins. També me n'he adonat que ja amb l'edat estar al servei és molt dur, moltes hores dreta, i bueno, de moment ho he deixat, però bueno, tornarem en un altre format. I ara estic en projectes nous, de sempre al voltant del vi natural, amb la idea de fer un llibre, d'escriure un llibre, perquè penso que això que et deia, que el primer llibre el vaig treure el 2015, doncs en 10 anys el canvi ha sigut espectacular. Uh-huh. Aleshores, vull explicar una miqueta què ha passat durant aquests anys dintre del que és el vi natural. Uh-huh. No? I bueno, estic ara fent viatges, sortint, viatjant, visitant, per començar a crear una miqueta el contingut d'aquest llibre. Uh-huh. i escriure'l.
A poc a poc.
A poc a poc, el que em permeti la vida.
Sí, 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 és que escriure un llibre té...
I a més, en el tema del vi natural, és que hi ha tants... O sigui, li ha arribat a la gent tantes coses que intentar posar una miqueta d'ordre de tot el que hi ha no és fàcil, no? I he de dir que tinc la sort de conèixer a dos persones que es diuen Pablo Alonso i Eva Parga, que treballen al CSIC, i són antropòlegs, i el Pablo Alonso, que, bueno, l'ha escrit ja, però encara no l'ha publicat, un llibre que per mi, o sigui, m'ha canviat completament la idea de l'origen del vi natural a Espanya, no? I ha fet una recerca espectacular, que li estic molt agraïda que l'hagi fet i que me l'hagi deixat llegir, perquè m'ha canviat tota aquesta perspectiva de que pensem que nosaltres venim darrere de França amb el tema del vi natural, no? La discussió entre vi natural i vi artificial, que pensem que és una cosa moderna, ve del segle XVI. O sigui, no és una cosa novedosa, i llavors és molt maco ara, si tinc l'oportunitat d'escriure-ho, que espero que sí, aquesta és la meva intenció, doncs poder donar un context absolutament diferent al que jo tenia, fins i tot fins ara, fins fa molt poc, no?
Clar, és que quan et trobes amb articles o recerca, o coses, treballs de recerca que poden aportar més informació, molt interessant també, perquè al final hi ha molta gent que ho veu com un moviment que passarà, i la veritat és que un moviment no és, perquè el vi natural ja, quan s'elaborava vins a Geòrgia fa 6.000 anys, ja era quasi, jo diria, natural. El concepte és el mateix, crec. I parlant de vins naturals, ens expliques una mica com s'elaboren, on...
Yeah.
Perquè jo crec que hi ha gent que els hi encanta i hi ha gent que
clar,
estan totalment en contra.
És curiós, com perquè a mi m'ha passat, quan estava treballant a la vinoteca, quan explicava que tenien vi natural, la gent físicament feia com un salt cap enrere i dient, alguns clients deien no, és que a mi no m'agrada el vi natural, no? També m'he trobat, quan tenia restaurant, que potser venia algú al restaurant, li posava vi, li deia que tenia un 10% de merlot, i feia el mateix. Diu, ai, és que no m'agrada el merlot. Vull dir, tot depèn de les experiències que hagi tingut cadascun. Si un fa aquest gest de no, he tastat un vi natural i no m'ha agradat, bueno, si no vol continuar tastant és perquè ja no té interès, no passa res, no? Però penso que darrere d'aquesta reivindicació de vi natural... no hi ha únicament una expressió organolèptica en els vins, que sí que la trobem, que són diferents. A mi sempre m'agrada explicar que els vins naturals seria com si ara haguéssim de beure llet acabada de munyir. És absolutament diferent a la que comprem del tetrabric, no? Doncs venim una miqueta per aquí, no? Però que darrere d'aquesta idea de vi natural hi ha una reivindicació molt forta en contra de la industrialització i la homogenització del gust, que venim ja des dels anys 80, no? Aleshores, en realitat, com a definició, si tu busques la normativa, vi és suc de raïm fermentat. I això és el que és el vi natural. Clar, el tema és, que això també ho ha trobat, ho parla el Pablo Alonso, aquest amic, és hi ha un concepte legal que és el fictio juris, que jo no coneixia perquè no soc advocada, no tinc ni idea, però que al final que hi ha lleis que tot i saber que aquella llei no és real, no és certa, perquè tots sabem que el vi està intervingut, tot el vi es considera natural. Llavors, aquí crea un conflicte que ve de lluny i que ha canviat el context, evidentment, i en el nostre context com vivim en un moment on tot ha d'estar etiquetat, la gent vol una etiqueta de vi natural, igual que la vol de vi ecològic, però això és inviable, perquè legalment tu no pots posar vi natural a l'etiqueta. No? M'estic anant una mica de la teva pregunta, eh? Però al final, perquè la gent entengui que vi natural és una elaboració d'una viticultura, per mi, una viticultura artesana, no entenc una producció de vi natural a nivell industrial, tot i que si ens quedem únicament amb la definició enològica, la pot fer qualsevol, que és no ficant-hi additius i ja està. Llavors la podria fer qualsevol, però per mi té una vessant molt important que s'apropa més a l'artesania, que s'apropa al viticultor, a l'elaborador, que treballa a les pròpies vinyes, que hi ha un context o social, també cultural, dintre d'aquest petit celler, i després l'elaboració, no? Que l'elaboració ha de ser amb una cura infinita i buscant aquesta autenticitat i aquesta mirada lliure d'un territori que ha estat sobreexplotat moltes vegades. Jo penso que el moviment, o el vi natural, a mi sí que m'agrada parlar una miqueta de moviment en aquest sentit, penso que és el gran canvi que ha passat en el món del vi al segle XXI.
Mm-hmm. Sí.
O sigui, fins i tot ha fet o ha aconseguit que cellers que abans intervenien molt més els vins, cada vegada intervenen menys. O ara utilitzen tipus de recipients que fins ara no s'atrevien. Fins i tot les denominacions d'origen amplien els seus plecs de condicions perquè entrin també, a lo millor, vins elaborats en el maldit àmfora, que no hi ha cap vi elaborat en àmfora, són gerres o tinajas en castellà. Doncs, bueno, ara accepten això, no? O ara damajoanes, o ara realment amb sulfurosos molt baixos, fermentacions espontànies. Hi ha hagut un canvi que ha coincidit amb un context social d'un interès de saber què és el que va bé, de naturalitat, d'artesania, de proximitat, que se l'estan complint també els grans cellers. Uh-huh. I benvingut sigui.
Uh-huh. I tu creus que pot haver-hi una producció gran amb un celler, imagina't un celler, com dius tu, gran, poden fer una producció gran de vi natural? O és més, suposo que és una mica més complicat.
Bueno, jo crec que, clar, si centrem, que és el que li ha arribat al públic en general, que vi natural és aquell que no conté sulfurós afegit, això és molt senzill a nivell enològic. Tens molts altres ingredients o sistèmics, enològics, que et fan la funció del sulfurós, i llavors tu pots dir, no conté sulfurós afegit, però has fet altres tractaments en el vi. Així sí que es pot fer. I tu pots dir que és natural. De fet, està prohibit posar vi natural a les etiquetes, però jo he vist vins de cellers importants que comencen a posar vi natural a les etiquetes. En teoria no poden.
Yeah.
En canvi, gairebé tots els productors que conec que són viticultors, elaboradors petits, ningú posa la seva etiqueta que és vi natural.
Yeah.
Ells fan vi.
Bueno, la prova aquí, no?
La prova aquí, vull dir, i a més, i sense etiqueta. Vull dir que, sí, clar, quan un concepte té un interès comercial, evidentment la indústria s'ho apropia. També va passar amb la viticultura ecològica, no? Que en un primer moment, en els anys que va començar tot això, els anys 70, 80, era un concepte molt més a prop del vi natural que del que serà la viticultura o un vi ecològic, saps?
Sí, sí. Bueno, Clara, ja se'ns ha acabat el temps, veig.
Ja que porto papers per dir un munt de coses.
Però no, podem seguir parlant, però hem de també parlar amb la Marlès, o sigui que podem fer com una taula rodona, perquè és un tema molt, molt interessant. Si no, hauràs de tornar, Clara, a parlar.
Encantada.
Fem una petita pausa i parlem de seguida amb la Marlès de Ramats de Foc. Doncs ara estem aquí, hem tornat, hem escoltat una peça de Masovitz, Music for Video. I ara parlarem amb la Marlès Martínez, que és tècnica d'enramats de foc, que ara ens explicarà què és exactament això. Hola, Marlès.
Hola, bona tarda.
Bona tarda. Doncs, primer, si et sembla, si ens expliques una mica tu la teva trajectòria i després ja entrarem a parlar de ramats de foc.
Val. Doncs, bueno, jo de formació soc enginyera agrícola, però bueno, quan vaig acabar la carrera universitària tenia moltes ganes de treballar al camp, és a dir, de viure-ho de primera mà, i vaig decidir anar a l'Escola de Pastors de Catalunya. I, bueno, arran d'anar a l'Escola de Pastors, doncs vaig acabar amb el meu propi projecte de ramaderia, on tenia 150 cabres, que sortíem a pasturar cada dia, i, bueno, fèiem formatges, fèiem iogurt, i, bueno, allà vaig estar 6 anys elaborant els meus propis productes, i quan estava pasturant, doncs vaig començar a formar part de Ramats de Foc, com a productora adherida al projecte. I, bueno, fa coseta de 2 anys, per motius personals vaig haver de deixar el meu projecte i llavors des de Ramats de Foc em va demanar si volia, doncs, formar part del projecte com a tècnica i vaig dir, mira, doncs, endavant. Al final era seguir dins del sector que havia estat tants anys treballant i, doncs, des d'un altre punt de vista, però seguir vinculada al sector.
Molt interessant. I a l'Escola de Pastors on és?
A l'Escola Pastors està al Pallars, a Pallars Sobirà, per la zona de Sort, i, bueno, això és una formació que són 6 mesos, tens 2 mesos de teoria i després 4 mesos de pràctiques en projectes ramaders arreu del territori.
I té molts alumnes? Vull dir, hi ha gent que vulgui fer de pastor o de pastora?
Sí, bueno, normalment són unes 20 places, però que això pot variar en funció de l'any, perquè sí que des de l'Escola de Pastors doncs es fa com un procés selectiu, no? On es vol que els alumnes que entrin doncs siguin gent que realment doncs es vulgui dedicar al sector, no? Al final és el sector primari és un sector que està molt envellit, que, bueno, cada any estan tancant explotacions ramaderes. I, bueno, al final doncs es vol formar gent perquè, bueno, doncs tirin davant doncs aquests projectes.
Clar, ens interessa a tots això, a totes, no?
Correcte.
Sí, sí. Bueno, doncs, llavors, si ja ens pots explicar ara una mica de què tracta els Ramats de Foc.
Sí, doncs mira, Ramats de Foc és un projecte que tens a la Fundació Pau Costa, que és una fundació sense ànim de lucre que, bueno, que es dedica a tot el tema de l'ecologia del foc, és a dir, estudiar doncs, bueno, tots aquests grans incendis que estem patint aquestes darreres dècades, doncs es dedica a estudiar tot, bueno, tota aquesta dinàmica d'aquests incendis. Llavors, dins d'aquesta fundació hi ha el projecte Ramats de Foc, que va néixer el 2016 a Girona amb la intenció de connectar la ramaderia extensiva amb tota aquesta gestió del risc d'incendi. Llavors, el que es va intentar era que tots aquests ramaders que estaven pasturant en zones estratègiques de risc d'incendi, que són unes zones que han delimitat bombers de Catalunya, doncs des del projecte el que s'intentava era doncs donar valor al producte que generaven aquests productes ramaders. Uh-huh. Es va crear el logo de Ramats de Foc i llavors el que es va fer és posar en contacte el que seria productors amb restauració, comerços, amb el client final, perquè tu quan estiguessis consumint o comprant aquest producte doncs siguessis conscient de la feina que estava fent aquell ramader.
Ah, està molt bé, és com un win-win, no?, una mica.
Correcte, sí. Llavors, Ramats de Foc sí que és veritat que des de 2016 ha anat evolucionant i sí que al principi només era com si fessin segell, és a dir, producte, però amb el pas dels anys, doncs, parlant amb els ramaders, ens hem donat compte que, bueno, diguéssim que el segell de moment no salvarà el sector, i que des del sector que ens estan demanant era doncs ajudar-los en tot més del seu dia a dia, com pot ser ajudar-los en tràmits burocràtics, que com ben sabem és un dels problemes que tenim en el sector primari, a la ramaderia i pagesia, tota la burocràcia que hi ha des de l'administració, doncs des de Ramats de Foc doncs ajudar-los en aquest sentit, com pot ser el tràmit d'ajuts. Després també tota aquesta feina que estan fent, doncs que se'ls compensa econòmicament, és a dir, que molts ramaders estan pasturant en aquestes zones que s'han de tenir gestionades, perquè bombers ens estan dient que és important que això estigui gestionat, doncs tots aquests pastors que estan fent aquesta feina doncs tenen una compensació econòmica que els ajudi a seguir endavant els seus projectes.
Ah, està perfecte. Molt llavors,
Sí. I perdoneu que em fiqui, i ho aconseguiu?
Bueno, en això estem, no? És a dir, crec que una de les coses que estem lluitant molt fort aquests últims anys és aquesta incidència política de, bueno, que s'ho creguin i que apostin per aquest model de potenciar la ramaderia extensiva, perquè realment és clau, tant pel sector com pel nostre país, no només un tema de perquè les explotacions no tanquin, sinó pel benestar del nostre propi país.
Uh-huh. I són ramats de cabres, d'ovelles o de les dues coses? Suposo que de tot.
Tenim de tot, sí. És a dir, dins de ramats de foc, entre qualsevol tipus d'animal que faci silvopastura, és a dir, que estigui pasturant al bosc, uh-huh. I poden ser cabres, poden ser ovelles, poden ser vaques, tenim brucs, cavalls, és a dir, tenim tota representada tot el tipus de bestiar.
Uh-huh. I com funciona llavors? Els bombers us diuen, mira, necessitem que vagin tal a aquest lloc, o com...
Sí, bueno, més o menys, sí. És a dir, bombers és qui marca la cartografia, és a dir, del que seria el mapa de Catalunya, bombers ens marca quines són les zones estratègiques, és a dir, zones que han d'estar gestionades, és a dir, que això vol dir que han de ser zones que en el cas que hi hagués un incendi han d'estar, bueno, el que es diu netes, però bueno, ens agrada aquest terme, perquè els bosc no estan net al buit, sinó que el que necessitem és que no hi hagi tanta biomassa combustible en aquestes zones. Uh-huh. Llavors els bombers ens diuen quines zones són i que també poden ser zones que, si les tenim gestionades, per ells sigui un punt on ells, per exemple, si hi ha un incendi, doncs ells puguin actuar des d'allà, no? I que aquest incendi, doncs, per exemple, no avanci. Uh-huh. Llavors, perquè com podem gestionar totes aquestes zones? Doncs bé amb maquinària o, si no, també pasturant. Uh-huh. Llavors, bombers ens marquen on nosaltres hauríem d'anar a pasturar i, llavors, ramaders, pot ser que hi hagi un ramader que ja estigui pasturant en aquestes zones i que ens digui, escolta, mira, que vull ser ramats de foc. O, a la inversa, que nosaltres haguem detectat sobre mapa que hi ha zones que no hi ha ningú pasturant i que busquem algun ramader que estigui a prop i que li pugui encaixar el fet d'anar a pasturar aquestes zones.
I com es desplacen cap al lloc?
Cap a la zona?
Sí.
Depèn, és a dir, hi ha gent, és a dir, encara hi ha algun ramader a Catalunya i esperem que tot això es torni a recuperar, que fa transhumància, és a dir, sí. que es mou d'una zona a l'altra caminant amb el bestiar, sinó molts cops amb camió. Un camió es porta, llavors, si hi ha infraestructura ramadera, és perfecte, perquè així tens un corral on el ramader pot anar-hi i pot estar els mesos que estigui gestant aquella zona, o si no, normalment s'habiliten espais per dur-ho a l'espai.
Tens alguna pregunta?
Sí, Marlès, bueno, el nom m'encanta, eh? Sí. Ramats de foc, és fantàstic, està molt ben trobat. Tota aquesta feina que esteu fent ajuda a les noves generacions a que vulguin tornar a fer de ramaders? Perquè en el tema del vi natural sí que hi ha hagut una tendència que la gent ara ja com comunitat i volen, uh-huh. i tornen a la vinya i també són protectors del paisatge i de contraincendis, això també s'ha vist. Uh-huh. I m'interessa molt això, com ho viuen les noves generacions, si hi ha com un interès en tornar a la natura, no?
Sí, a veure, jo crec que hi ha molta gent jove que s'està incorporant ara al sector, i que sí que la gent que s'incorpora al sector ramader tendeix a anar més cap a una ramaderia extensiva, a un tornar a recuperar tot el tema de la pastura, recuperació de terrenys. Sí que és veritat que bueno, el sector ramader és un sector que està bastant tocat a nivell econòmic, llavors costa molt iniciar un projecte de zero, costa molt l'accés a la terra. Llavors, bueno, jo crec que són els factors limitants. Jo no crec que sigui un tema de que no hi hagi gent, sinó les dificultats que hi ha per engegar un projecte ramader.
Uh-huh. Total.
I quanta gent teniu? Quants ramaders i ramaderes teniu?
Ara mateix uns 91 ramaders adherits per tot Catalunya, sí.
Que bé, això...
Sí, sí, i amb intenció de poder anar creixent més, és a dir, que cada vegada doncs, més gent s'adhereixi, que aquestes zones de gestió d'incendi, al final la cartografia aquesta que marca bombers és una cartografia dinàmica, és a dir, no és una cosa que és tancada, sinó que cada any es poden obrir noves zones i es poden anar fent cada vegada més gran. Doncs, amb la idea que cada vegada hi hagi més ramaders que estiguin pasturant.
Sí, jo la primera vegada que vaig sentir parlar de vosaltres crec que va ser amb el Josep Serra de la Vinyeta.
Sí, correcte, sí. Amb el Víctor Rojas, que està allà...
Sí. I em va semblar bueno, un tema molt que ens interessa a tots, també.
Correcte. Sí, sí, de fet, el ramader que tenen allà pasturant és ramat de foc. Uh-huh. El Víctor, de fet, és un dels exemples que encara fa transhumància. Ell sí. Pastura al Cap de Creus, pastura després a la Vinyeta, uh-huh. i ara mateix està a l'Alta Garrotxa pasturant, també.
Uh-huh. Aquest el conec, el Víctor, personalment. Sí, perquè també va a les vinyes de la Gotina, que està allà a Sant Climent de Sacebes, i també l'he vist per allà. A l'Albera, vamos.
Sí, sí, de fet, bueno, trobo que és una sinergia molt maca la de la pastura i les vinyes.
Sí, 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 perquè realment és com un cercle, no? És...
Correcte, sí, sí.
I quins altres projectes teniu, Marlès? Teniu una cosa de tastos, o no sé què vaig veure, de sabores del ramats?
Sí, sí. Bueno, al final, Ramats de Foc, anem buscant com maneres de potenciar doncs, això, el producte dels ramaders que estan adherits. Intentem anar fent com diferents campanyes o projectes que intentar doncs, ajudar-los en el que bonament puguem. Mm-hmm. I ara, per exemple, fa poquet vam fer una iniciativa a l'Alta Garrotxa, que es diu Ramats de Foc a Taula, uh-huh. que el que es va fer és posar en contacte ramaders de la zona amb restauració també de la comarca. Uh-huh. D'aquesta manera que es poguessin crear com sinergies, no? És a dir, que restauració pogués elaborar productes de ramaders i d'aquesta manera doncs, potenciar el producte de proximitat. Uh-huh. I realment va ser una iniciativa molt única perquè doncs, va crear com tot un espai de perquè es coneguessin de cuinar els productes d'aquests ramaders i que si tot anava bé, doncs, que fins i tot els pogués incloure a la carta d'aquests restaurants. I bueno, van acabar tots molt contents i ara estem intentant replicar-ho a Muntanya de Prades i amb la idea doncs, que es pogués anar replicant arreu del territori.
Clar, sí, sí. I aquest tipus de projecte existeix en altres països?
És a dir, Ramats de Foc com a tal, no? De fet, som bastant pioners i també, per exemple, des de la resta de l'Estat, molt tots ens demanen d'explicar la nostra experiència, perquè no, o sigui, no hi ha res semblant, no? És a dir, sí que hi ha com petites iniciatives que intenten com ajudar els ramaders de la zona, però no així com realment amb un segell i tot el projecte que hi ha darrere.
I teniu intenció de portar-ho... Bueno, la idea, no sé, portar-ho a altres llocs?
Bueno, de moment és bastant aquí com del territori perquè va lligat a la cartografia de bombers, no? Uh-huh. Llavors, com que va lligat a això, doncs la idea és com que quedar-nos bastant a nivell Catalunya.
Clar, clar.
I també amb l'equip, som un equip bastant petit net i de moment amb... només amb Catalunya ja tenim
molt
a fer. Bueno, i que encara hi ha moltes coses a fer i que es poden fer aquí, llavors, de moment...
Sí, sí, evidentment, sí. Però jo pensava més a nivell de compartir la idea amb els països com on tenen molts focs
incendis. Sí, sí, de fet, vull dir, tenim algun projecte pendent de, per exemple, compartir la nostra experiència amb Galícia o fins i tot amb algun país de la conca mediterrània, és a dir, sí. De fet, d'aquí poquet vindrà tot un grup de Portugal que vindran i els explicarem doncs, experiències que tenim aquí, visitarem diferents projectes.
Carai. Bueno, doncs felicitats, perquè està molt bé. I, Marlès, també amb tu quasi s'ha acabat el temps. No sé si tens alguna altra cosa a dir, o tu, Marlès, o tu... Clara, per preguntar-li.
Jo disculpar-me amb la Marlès perquè penso que ha acaparat bastant de temps estant aquí a la taula.
Oh, no, que va.
Tu vols dir...
Jo
he
cansat d'escoltar-te perquè jo no hi entenc gens de vins, però és un món que m'agrada i que escoltar gent que, com ho explica, m'agrada molt.
Sí, és molt interessant també. Tu tens alguna cosa més a afegir, Marlès, abans de que... Bueno, no. Jo tinc una pregunta que també li faré a la Clara abans d'acabar, que si fossis tu un ramat, quin series?
Bé, està clar que seria un ramat de cabres, això sí. ho tinc claríssim. I bueno, això seria un ramat de cabres i productiu de formatge, perquè m'agrada molt el formatge i crec que també és un món com el vi. Sí, abans que l'escoltava que deien que molta gent diu no m'agrada aquest vi i ja com que tatxa tots els vins, no? Amb el formatge passa el mateix. Mm-hmm. Hi ha gent que diu no m'agrada el formatge de cabra, ja no vols trobar cap formatge de cabra i és un món que un producte no té res a veure amb un altre.
No. I està molt lligat amb el món del vi també. Sí, sí. I tu, Clara, si fossis un vi o un raïm o una varietat, quin series?
Jo, si fos un vi, seria un vi amb defectes. Amb defectes, potser pels altres. Per mi seria identitari, no? Uh-huh. Del mateix. Sempre he anat una miqueta a contracorrent i em defineixo... O sigui, m'hi sento molt còmode amb el vi natural quan es critica d'aquesta manera, però al final penso que el que fa és ampliar la diversitat, igual que els formatges que deia la Marlès.
Bueno, crear conversa, no? És interessant tenir diferents punts de vista i...
Sempre.
I poder compartir i tot. Doncs a les dues, moltes gràcies per haver vingut.
Gràcies a vosaltres.
I anem parlant segur.
Farem una miqueta de vi formatge, no?
Sí, de i tant. Doncs gràcies, eh?
Doncs bona tarda.
Gràcies, Marlès.
Que vagi bé.
Igualment.
Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
Sabies que...
Al fons del mar, prop de l'illa de Yonaguni, al Japó, es troba una estructura submarina que intriga arqueòlegs i científics des del seu descobriment al 1986. Aquesta formació, coneguda com el Monument de Yonaguni, sembla una ciutat submergida amb escales, terrasses i formes geomètriques que recorden a piràmides o temples. La seva aparença suggereix una construcció humana, però la seva edat i origen són un enigma. La curiositat rau en el debat sobre si és una creació humana o un caprici de la natura. Alguns arqueòlegs creuen que podria ser una ciutat de fa 10.000 anys, quan el nivell del mar era més baix, possiblement vinculada a una civilització perduda. Altres apunten a formacions naturals erosionades per corrents marines. Les figures, que inclouen el que sembla una tortuga tallada i camins rectilinis, alimenten l'especulació. El lloc, a uns 25 metres de profunditat, és accessible per a bussejadors, però les fortes corrents compliquen l'exploració. Tot i les investigacions, no hi ha consens sobre el seu origen. Yonaguni continua sent un misteri que desafia la nostra comprensió de la història antiga i les forces de la natura.
Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
A Ràdio Sant Cugat gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.
We'll be right back.
els hits de tots els temps.
A Ràdio Sant Cugat, gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.
Heaven loves you. The clouds part for you. Nothing stands in your way when you're a boy. Clothes always fit you. Life is a pop of the cherry when you're a boy.
When you're a boy,
you can wear a uniform.
When you're a boy,
other boys check you out.
You get a girl.
These are your favorite things
when you're a boy.
Change the colors, unfurl the flag. Love just kissed you hello when you're a boy. They'll never clone ya. They're always first on the line when you're a boy.
When you're a boy,
you can buy a home of your own.
When you're a boy,
learn to drive and everything,
you'll get your share. When you're a boy. Boys. Boys. Boys keep swinging. Boys always work it out.
Ràdio Sant Cugat, gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.
Sí, todos los días sale el sol, pero las llagas del salón pueden curártela las nubes, el sol. Estufa de documental, dador de vida original e ibuprofeno en los entierros. Todos los días sale el sol, lo grita el autobús, la radio y la M30 atascada. Sueño otra canción cantada por la luz, que no me importa nada, nada, porque yo suelo despertar imaginándote feliz. Los días sales tú. corazones. Algunos años por aquí y no me quiere conocer, pero es que así son las estrellas. Da igual, lo tuyo es de otra dimensión. Astronomía, libertad de los recibos imposibles. Todos los días sale el sol, lo grita el autobús, la radio y la M30 atascadas. Pero yo sueño otra canción cantada por la luz, que no me importa nada, nada, porque yo suelo despertar imaginándote feliz.
La música de tots els temps a Ràdio Sant Cugat.
I got a girl named Sue. She knows just what to do.